El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. Avui, com podeu escoltar, amb un guió una mica especial, perquè des d'ahir mateix es celebra una nova edició del Festival de Sitges i per aquest motiu avui em sentiu a mi sol a l'estudi perquè en Jordi Teix està desplaçat a Sitges i al final del programa ens explicarà una miqueta més què és el que es preveu, què és el que passarà durant tots aquests dies a la 58a edició del festival que se celebra ja des d'avui mateix. Però, a banda d'això, que serà al final, us presentarem també les novetats. Avui, atenció, perquè n'hi ha 6, a banda d'una projecció especial. Repassarem també com ens queda distribuïda la cartellera i, per arrodonir-ho tot plegat, la nostra col·laboradora Sandra Sotillo ens portarà tota la informació pel que fa a les sèries de televisió a la secció, que ja sabeu que també tindrem aquesta temporada, que es titula Capítol a capítol. I, com sempre, acabarem amb el concurs, on ja sabeu que podeu guanyar 2 entrades per anar al cinema. Recordem que us vam demanar la setmana passada de quin personatge públic en faríeu un documental i per què. Això serà, però, de cara al final del programa. De moment, comencem, com sempre, amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I avui la notícia ens transporta 21 anys enrere, concretament el dia 10 d'octubre del 2004, quan donàvem la notícia de la trista mort de l'actor Christopher Reeve, que, entre d'altres papers, va ser el gran protagonista de la pel·lícula Superman, estrenada als anys... Bé, de fet, ara fa 50 anys. N'han fet diverses versions, però ell podríem dir que va ser l'original. Quina és la idea? Doncs recordar un personatge i qui el va portar a la pantalla després de dècades de noves versions, que n'hem vist moltíssimes, però que va ser i que continua sent una de les icones més emblemàtiques de l'univers dels superherois. Evidentment, la pel·lícula avui que us recomanem és Superman, estrenada l'any 1975 i dirigida per Richard Donner. La podeu veure a HBO Max, Amazon Prime Video i a Movistar Plus.
Aurònics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar, que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Alicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas. Cuando yo te hablaba así, César.
En un momento me confundió con otra persona.
Y Alicia necesita tomar su medicación.
Usted tiene que tomar la medicación, si no yo me voy. Usted se va a quedar sola, yo me voy a la mierda.
Es una persona real.
No, no es real, está delirando. ¿Sabes qué? Ya fue, me voy a internar.
Vieja de mierda.
solete César.
No soy César, yo soy Pedro Grusone, el exnovio de Laura, su hija.
No te creo, César.
Jo te cuento algo.
Doncs vinga, obrim amb el terror de Vieja Loca. És un thriller psicològic al voltant de la tercera edat que té tots els components típics i tòpics amb tempestes, talls de llum, casa aïllada, aquestes ombres, foscors, sorolls que sentíeu, en fi. La trama neix a partir que Laura no veu clar l'estat de salut de la seva mare, que es diu Alicia, com que ella no pot anar a cuidar-la, li demana al seu ex-xicot que ho faci. Aparentment és una missió no massa complicada, però acabarà sent una nit de terror, perquè l'Alicia li proposa un joc al seu cuidador del qual no podrà escapar. En el repartiment tenim a Carmen Maura i a Daniel Hendler, i el director és, de fet, la pel·lícula debut de Martín Mauregui, que també ha estat l'autor del guió i que ha treballat amb l'apadrinament, i aquí compta amb avantatge del gran J.A. Bayona.
He creado la inteligencia artificial más avanzada de toda la humanidad. Posee una fuerza colosal, la rapidez del rayo. Es el arma más peligrosa del mundo y puede pensar por sí misma.
¿Te crees que tienes el control? Te equivocas.
Vengo desde el mundo digital y estoy buscando algo que tú has descubierto.
O sea que te gusta espiarme.
Mi directriz era matarte, por lo que hackearte es una ofensa leve. Mi mundo está en camino y viene para destruir el vuestro.
De fet, aquesta frase em sembla que l'hem sentit en altres pel·lícules, però aquí és un context diferent. Estem parlant de Tron Ares. És la seqüela tan i tan esperada d'aquesta saga que es va estrenar, atenció, fa justament 42 anys i ja en aquell moment parlant de la intel·ligència artificial. Ara estem sentint aquest argument que ens sona molt actual, però hem de partir de les primeres pel·lícules produïdes per Walt Disney, Tron i Tron Legacy, i ara ens arriba aquesta tercera que es titula Tron Ares. Explica la història d'Ares, que és un programa sofisticat que és enviat des del món digital al real en una missió perillosa, que seria la trobada entre humans i intel·ligència artificial. En el repartiment tenim a Jared Leto, a Greta Lee i a Evan Peters, entre d'altres, i el director és Joachim Rønning, debut el 2004 amb Bandidas, després ha dirigit Contiki, Origin i Micro, entre d'altres.
És aquí, no?
No sé, tu sabràs.
Hola?
Justament em pilles a una festa. Del Mario, et recordes d'ell?
Tu qui ets?
Ah, Benji.
Júlia Ignasi.
Encantada, Antònia.
Antònia, què tal? Per fi et coneixem.
No, sóc la Vanessa. L'Antònia és la meva germana. Ella és la parella del Mario. Ha parlat tant de tu? A l'hospital, també.
L'hospital?
Així, quin cap, sí, mon pare.
Perdoneu, que no me sé qui és. Si ho faig, potser em cago.
Escolta, què li has dit al Mario perquè vingui?
Li ha tocat el seu punt feble. Amor, ja ha sortit?
Hola, amor, no te creu, ho hem de deixar per un altre dia.
Les fotos, com has dit abans, on les has vistes?
A l'habitació de dalt. El Mario el va ensenyar a tocar el violí. Ho sabies?
Però quantes coses ha callat aquest nen?
Antònia, el Mario és metge?
Prou. Que aquestes alçades no sàpigues quins són els amics del Mario, tela,
eh?
I a mi em va robar el gos, Mario. Me'l vas robar. Crec que em mereix una explicació.
Vols saber la veritat?
No, el Mario mai faria això.
Que estic embarassada d'ell ara. Què importa?
Mira, jo no sé tu, però jo me'l vaig. Antònia, obre els ulls, per favor.
I vinga, de la intel·ligència artificial anem a la comèdia negra amb Mario. És una pel·lícula que va al voltant de les amistats pròpies i de les amistats de les persones que conviuen amb tu, com per exemple la teva parella. Aquí se'ns presenta l'Antònia, que ella organitza una festa d'aniversari a la seva parella amb Mario. Tot i que fa temps que viuen junts, resulta que l'Antònia no coneix els amics d'en Mario. Però, evidentment, si li munta una festa sorpresa, els convida. Què passarà, doncs, que quan es troben tots, resulta que algunes coses que sabien els amics de Mario no acaben d'encaixar amb el que veuen ni amb el que l'Antònia sap. I a partir d'aquí teniu la pel·lícula servida. En el repartiment tenim a Gloria Marc, a José Pérez Ocaña, en Raquel Ferri i Miquel Gelabert, entre d'altres, i el director és Guillem Miró, és autor també del guió i debut al llargmetratge amb aquesta pel·lícula, amb Mario, després d'haver fet diversos curtmetratges.
¿Qué coño ha pasado?
¡Vamos a cerrar! ¡Id apurando los tragos!
Vamos a tu casa para que puedas aprovecharte de mi poco criterio.
Dependo de tu poco criterio.
Quiero saber si lo nuestro va en serio.
¿Qué necesitas para saber que va en serio?
Habráse visto. Buscaos un hotel.
Perdón, señora Kitty.
¡Tío! ¿Qué hostias haces aquí, tío?
¿No te sale mejor? Tengo que volver a Londres. Necesito que me cuides al gato.
A mí me gustan.
Yo soy más de perros.
¡Eh! ¿Está Ras en casa?
¿Quiénes sois? Cuidado con el bagel, tío.
¿Quién te lo ha hecho?
La pistola. Si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
Les has tocado los huevos a unos monstruos muy peligrosos.
Doncs ara passem de Mario, que anàvem a un thriller criminal al Nova York dels anys 90 amb aquesta pel·lícula que es titula Bala perdida. És una pel·lícula basada en una novel·la de Charlie Hudson, que a la vegada també ha estat l'autor del guió. L'argument ens presenta Hank Thompson, ell és un fenomen del béisbol que no pot seguir jugant, malgrat que tot li va bé, té una xicota, fa de cambrer i el seu equip és a punt de guanyar el campionat. Tot es regira quan es queda, com ara escoltàvem, cuidant el gat del gat d'un amic seu i es veu assetjat per uns gàngsters sense acabar de saber ben bé per què. En el repartiment tenim a Austin Butler, a Regina King i a Zoe Kravitz, entre d'altres. També hi apareix el cantant Bad Bunny. I com a director és Darren Aronofsky, va debutar l'any 98 amb la famosa Pi, després ha signat treballs com Requiem por un sueño, La fuente de la vida, Cisne negro o La ballena, entre d'altres.
Esto es peruano, mierda.
No puedo comunicarme con el director. Os prometí que os sacaría de aquí.
А с чего бы им пересматривать окончательный приговор за государственную измену?
Mira, una bandera española.
No me lo creo.
Que sí, que sí, que son españoles.
¡La escoria fascista llega al campo!
Soy Telmo Reyes, capitán de la República Española.
Esto es una demostración de poder.
Esto no es un campo de prisioneros. Aquí sois el enemigo. Os irá mejor si os dedicáis a comer, dormir y pensar poco.
¿Es una amenaza?
Es un consejo.
Yo no suelo aceptar consejos de un comunista.
En este campo, la guerra ganó la República.
Hay mucha tristeza en sus dibujos.
Es ella. Por ella es amigo de los nazis.
¡Arriba España!
¡Por espabilao!
¿Quién le ha hecho estas heridas?
Vosotros empezasteis la guerra.
¿Eh? Y vosotros la perdisteis.
Canviem ara de tema perquè ens arriba un dels títols que van tenir precisament la seva preestrena al Festival de Sant Sebastià. Estem parlant de La tregua. És una producció espanyola de 150 minuts basada en fets reals i que té com a rerefons la Segona Guerra Mundial als anys 40. L'acció té lloc en plena guerra a l'estepa del Kazakhstan, on hi va haver el Gulag Spax 99, que era una mena de camp de concentració on empresonar tots els enemics del règim soviètic. Clar, entre aquests presoners veiem soldats espanyols, però dels dos bàndols. Per tant, republicans i voluntaris de la Divisió Azul que van lluitar al costat dels nazis. Per tant, per una vegada, els dos bàndols hauran d'unir-se. En el repartiment tenim a Miguel Herrán, Aaron Piper i Javier Pereira, i el director és Miguel Ángel Vivas, responsable de títols com Reflejos, Secuestrados, Apaches, Tu hijo o Desaparecidos, entre d'altres.
Es difícil aceptar cuando hay que irse. Vuestra amistad nunca ha sido tan importante para nosotros. Pero el futuro de Downton Abbey está ahora en manos de Mary.
Causará sensación.
No debí venir.
Esta es la noche que sacudió al mundo.
Bueno, ya ha ocurrido y debemos afrontarlo con dignidad.
¿Y qué pasa con la gestión de Downton? ¿No la quieres al mando?
El mundo está cambiando. ¿Cómo hablamos o nos vestimos? ¿Cómo nos relacionamos?
Sin duda tienes derecho a divertirte.
Típico de Mary.
I acabarem amb un clàssic, estem parlant de Downton Abbey, el gran final. És la seqüela de Downton Abbey, una nova era, del 2022, i la tercera i última pel·lícula d'aquesta franquícia que va néixer, hem de dir, fa 15 anys. Ha tingut una sèrie amb 6 temporades i després aquesta trilogia. L'argument segueix a la família Crowley, el seu personal, quan són a punt d'entrar a la dècada dels anys 30. És una barreja de drama, tradicions i evolució, mostrant el passat i el present d'una família que ha de decidir com enfrontar un futur incert amb molts canvis que, malauradament, ja no veurem perquè s'acaba, com dèiem aquí, en principi, la saga. En el repartiment tenim a Paul Giamatti i a Dominic West, que reprenen els seus papers com a Harold Levinson de la sèrie de televisió i Guy Drexler de la pel·lícula anterior, i al seu costat Joel E. Richardson, Alessandro Nivola i Simon Russell Bell, entre d'altres. El director és Simon Curtis, que va debutar l'any 1999 amb David Copperfield, després ha signat treballs com Mi Semana con Marilyn, La Dama de Oro, El Arte de Vivir Bajo la Lluvia o l'anterior entrega precisament d'aquesta saga. A totes aquestes estrenes cal afegir La Casa de Muñeques de Gaby, la pel·lícula. Segons els responsables, és una pel·lícula de carretera, comèdia fantàstica, animada i acció real. Està basada, de fet, en una sèrie que ha tingut èxit a Netflix, Gaby Dolls House, que presenta una nena que al costat de la seva àvia emprèn un viatge on haurà de recuperar la seva casa de nines que li prenen. Atenció, perquè en aquest cas la pel·lícula només es podrà veure demà a la primera sessió de les 5 de la tarda. Doncs bé, han entrat moltíssimes pel·lícules: Vieja Loca, Tron, Ares, Mario, Bala Perdida, La Tregua, Downton Abbey, El Gran Final, a banda d'aquesta que ara explicàvem, de La Casa de les Muñeques, de la pel·lícula. Per tant, atenció, si heu d'anar al cinema, hi ha moltes pel·lícules, mireu bé la distribució de la cartellera perquè els horaris, evidentment, variaran en funció del dia i de la pel·lícula que vulgueu anar a veure. Tenim d'entrada dos doblets, Mario amb La Sospecha de Sofia i El Tresor de Barracuda amb La Tregua, i després, amb sales ja soles, Vieja Loca, Tronares, Tronares 3D, Bala Perdida, Downton Abbey, El Gran Final, o també Una Batalla Tras Otra.
Capítol a capítol.
Doncs bé, fa molta il·lusió tornar a tenir aquesta temporada amb nosaltres la Sandra Sotillo, que és la nostra experta en sèries. Ja fa temps, i tots ho sabem, que les sèries han arrimput amb força, sobretot amb l'entrada de les plataformes. Fins i tot festivals tenen apartats dedicats a les sèries, i a nosaltres ens agrada poder-vos portar l'actualitat d'aquelles sèries que arribaran, les que estem esperant, algunes novetats, coses que ens descobreix sempre la Sandra Sotillo. Sandra, benvinguda.
Hola, Neus, hola, Jordi. Un plaer tornar a ser aquí una temporada més per fer el recompte de les estrenes de sèries més esperades del mes. I aquest octubre ve carregadíssim. Comencem amb una sèrie que s'estrena avui mateix a Apple TV+. Es diu The Last Frontier, Conspiración en Alaska.
¡Poneos en círculo! Avión estrellado a 3 kilómetros al sur. Se usaba para trasladar presos. 11 capturados, 18 siguen desaparecidos. És l'única oportunitat de ser llibres.
Ens situen un poble d'Alaska fred i remot que només té un sol xèrif per vigilar-lo, i aquest agent, interpretat per un excel·lent Jason Clarke, que recordareu de pel·lícules com Zero Dark Thirty, se li gira feina quan s'estavella ben a prop un avió ple de presos perillosos. Són 10 episodis d'acció frenètica de Last Frontier ja a Apple TV+. I Jason Clarke, que també és un dels protagonistes d'una altra de les estrenes que us destaco aquest mes, dimecres que ve, 15 d'octubre, a Disney+, Muerte en la Família Murdoch.
Oiga, soy Alex Murdoch. Quiero que vengan la policía y una ambulancia.
Los Murdoch son una dinastía muy conocida en el ámbito jurídico.
Ya me conocen, soy muy sincero.
Eres un capullo tramposo.
Solo es trampa si la descubren.
Clark és el protagonista al costat de la gran Patricia Arquette d'aquest true crime sobre una de les dinasties d'advocats més poderoses dels Estats Units. Basada en el podcast que va fer famós el cas, la sèrie retrata un escàndol real que va commocionar Carolina del Sud. Muerte en la Família Murdoch, el 15 d'octubre a Disney+. I l'endemà, dijous 16 d'octubre, a Netflix torna La Diplomàtica.
¿Qué ha pasado?
El presidente ha fallecido hace 4 minutos.
¿Con quién hablaba el presidente?
Mi marido. El presidente Rayburn estaba hablando con Harry.
Tercera temporada d'aquesta sèrie que protagonitza Kerry Russell, que continua brillant com l'ambaixadora Kate Wyler. Aquesta temporada que comença amb aquesta mort del president dels Estats Units, que desencadena una crisi internacional que pot acabar provocant una guerra amb el Regne Unit. La Diplomàtica, el 16 d'octubre a Netflix. I la setmana següent, el dimecres 22 d'octubre, a Prime Video arriba Lazarus.
Dr. Lazarus.
I'm here so you can speak. What thoughts would you like to discuss?
God, I've been speaking with him.
And what have you been speaking with God about? You.
Una nova sèrie que neix de la ment brillant de l'escriptor Harlan Coben, un mestre del thriller que té adaptades una desena de les seves novel·les a Netflix i que s'estrena per primera vegada creant directament una sèrie per Amazon Prime. És aquesta Lazarus, protagonitzada per Sam Claflin, que interpreta un home que comença a tenir visions estranyes després de la mort del seu pare, interpretat pel gran Bill Nighy. Suspens, terror psicològic i els girs de guió que caracteritzen el treball de Harlan Coben. Lazarus, el 22 d'octubre a Amazon Prime Video. I després del terror, una mica de comèdia romàntica, el 23 d'octubre, a Netflix arriba l'esperadíssima segona temporada de Nadie Quiere Esto.
Noah and I are figuring out how to be a we.
Després de l'èxit de la primera temporada, tornen Kristen Bell i Adam Brody en aquesta història d'amor impossible entre un rabí i una dona agnòstica, la segona temporada de Nadie Quiere Esto, el 23 d'octubre, a Netflix. I acabem les estrenes amb més terror, perquè a l'octubre és mes de Halloween i les plataformes ho saben molt bé. El dilluns 27 d'octubre, HBO Max estrena una nova sèrie basada en la novel·la It, de Stephen King.
Ningún adulto va a creer lo que vimos. Ni yo lo creería.
Dicen que estas cosas ya han pasado antes en Derry.
No metáis las narices en las cosas de la policía.
Es diu It, Bienvenidos a Derry, està dirigida per Andy Muschietti, el director de les pel·lícules d'It, aquesta vegada amb una prequela que explora els anys 60 Derry, però amb Bill Skarsgård, que es torna a posar a la pell del terrorífic pallasso Pennywise, el 27 d'octubre a HBO Max. I vinga, no marxem d'HBO, perquè la sèrie que us destaco aquest mes és Task.
Me voy a quedar con su dinero para que tengamos una vida mejor.
Hola, papá. So
you think you could tell. Debemos dar con ellos. I evitar una guerra territorial.
Minisèrie de 7 capítols del creador de Mare of Easttown i que protagonitza Mark Ruffalo, sèrie fosca, intensa, que barreja el drama familiar i la tensió criminal i que la crítica tensió ja situa com una de les sèries de l'any. Task la trobareu a HBO Max. I acabem amb el Guilty Pleasure, el plaer culpable d'aquest mes. Us proposo House of Guinness a Netflix.
Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy para llorar por la muerte de un hombre que trajo la paz y la prosperidad al pueblo de Dublín.
És la nova sèrie del creador de Peaky Blinders, aquesta vegada retratant les lluites de poder dins la família Guinness a la Irlanda del segle XIX. Drama històric, amb secrets familiars, música actual i molta cervesa. La casa Guinness a Netflix. I això és tot per aquest mes. Ens retrobem al mes de novembre amb més sèries. Adéu-siau.
Adéu, Sandra. Moltíssimes gràcies. Hem pres nota. Tenim moltes sèries per mirar. I ja que parlaves d'una d'elles de terror, tot seguit parlem de terror i de fantàstic. I amb aquesta sintonia de festivals marxarem ara cap a Sitges. Ja sabeu que s'està celebrant aquesta nova edició del Festival de Sitges, la 58a, i que hi tenim, com cada any, en Jordi Teix desplaçat. Jordi, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies. Molt bé. Aquí ja a punt per començar des d'ahir mateix totes les projeccions i tot aquest, com deia, 58a edició, que s'allargarà fins al dia 19, i que deixa'm dir d'entrada que... Si algun any hauries d'haver vingut tu en aquest festival, era aquest.
Vaja.
Perquè ja sabem tots que no ets molt amant del gènere del terror.
No.
Però aquest any el festival té com a motiu l'humor i la comèdia dins del terror i la ciència-ficció.
Mm.
Per tant, potser trobaries alguna pel·lícula
segur
que encara seria acceptable per als teus gustos.
Però bé, com que no hi puc ser-hi, ets tu, llavors tu ens ho expliques. A mi i a tots, una mica com està anant.
Exacte, jo només dir-te que el cartell, el pòster d'aquest any és una calavera, però que porta el nas de pallasso, aquell típic nas vermell de pallasso,
sí,
que és la fusió aquesta entre la comèdia, l'humor i el que és el gènere de la ciència-ficció, del terror i del fantàstic en general. D'entrada, dic només que com que cada vegada el festival, tu saps, les sèries tenen un apartat important, en aquest cas relacionat directament amb aquest tema, s'estrenarà els primers minuts de la sèrie pilot de It, Bienvenidos a Derry, que la plataforma HBO estrenarà el dia 27 d'octubre i que recordem és l'adaptació d'una novel·la de Stephen King, evidentment, que com a porta com a títol It, i que ja se'n van fer dues pel·lícules,
sí.
Doncs ara arriba també en sèrie a partir del d'aquest 27 d'octubre. I dintre de la sèrie, que no és d'humor, però que també Carles Porta estrenarà noves capítols de la sèrie Crims, i sí que en l'apartat de comèdia, A3Playa presenta una nova sèrie que es diu Rafaela y su loco mundo, dirigit per Aníbal Gómez. És a dir, que és l'apartat aquest, diríem, de sèries, però en quant a pel·lícules, evidentment, no ens quedem enrere, perquè un dels grans mestres que és convidat en aquest festival, que és Joe Dante, recordem-ho, amb l'humor macabre dels Gremlins, tant la primera com la segona, i també ens visitarà bona part de l'equip de Reanimator, una pel·lícula que aquest any celebra els 40 anys de la seva estrena, o 85, i que és un exemple de pel·lícula còmica dintre del que és el cinema del terror, i que està basada en aquest cas en un relat curt de Lovecraft, i que serà restaurada la pel·lícula i projectada en 4K. És a dir, que motius per veure humor i terror no en falten.
I tant que no. Jordi, per aquelles persones que no han estat mai al festival, que potser el poden haver seguit una mica per la premsa i per el que va sortint cada edició, tu que fa tants anys que hi vas, com definiries una mica l'evolució i com és avui el Sitges on tu estàs i el que era temps enrere?
Doncs cada any ho diem, cada any ho repetim, aquest any no és una excepció. Sitges és un festival que sembla que faci 4 dies que hagi nascut, perquè cada any amplia, cada any agafa més protagonisme, pren noves seccions, iniciatives, convenis amb altres institucions i festivals, i aquest any doncs segueix aquesta mateixa línia, i jo diria que dintre del seu gènere no ha patit el que poder, l'altre dia comentàvem com Sant Sebastià es havia vist una mica marmat per alguns festivals de primera línia, com que ell també ho és, però com Cannes o Berlín, que li havien agafat alguns títols que quan arribaven aquí ja no eren preestrena, Sitges encara manté aquest format en el que moltes pel·lícules, la seva estrena mundial és aquí, en el Garraf. Sí que és veritat que també tenen unes pel·lícules i un apartat que són el Sitges Collection, que són pel·lícules que venen d'altres certàmens, que en aquest cas aquest any tenim el Frankenstein de Guillermo del Toro, o Black Phone 2, que és la continuació de la primera pel·lícula, o L'home minvant, una nova adaptació de la novel·la de Richard Matheson, i que al capdavant del repartiment hi ha Jan Dujardin. És a dir, que aquestes sí que venen d'altres llocs, però són les grans estrenes úniques i exclusives pel festival, com ha estat el cas de la pel·lícula inaugural, que, malgrat que també es va presentar a Cannes, aquí al nostre país, evidentment, és l'estrena, i que es tracta d'Alfa, de la Júlia Ducarnó. Recordem que la seva pel·lícula Titan, el 2022, va guanyar la Palma d'Or a Cannes, i que és el tercer cop que el festival obre amb una pel·lícula dirigida amb una dona. Vull dir que novetats, al·licients, coses noves i evolució total segueix existint i segueix sent un denominador d'aquest festival.
Uh-huh. Així com comentàvem, no, i parlàvem que en altres festivals, precisament per bé, diversos motius, en una part és molt positiu que van apareixent moltes produccions a nivell de l'estat espanyol, catalanes. En el cas del terror i de Sitges, també és un gènere on aquí s'ha anat veient aquesta evolució o no tant?
Sí, segons s'ha anat veient, perquè cada vegada hi ha algun director nou, alguna producció nova, i el gènere del fantàstic, com gènere del terror i la ciència-ficció més en concret, segueixen tenint noms importants aquí en el nostre país. Aquest any, per exemple, fins i tot com a petit homenatge o com a gran recordatori, hi ha un documental dedicat a Eloi de la Iglesia, que es titula Dicto al Cine. Per tant, és un documental dirigit per Gaiz Kaurresti, que fa un apropament a la figura d'aquest director. Però, esclar, després també hem de parlar de Paul Urquijo, que recordem que va tenir tant d'èxit en la pel·lícula Irati, i que aquest any estrena Caua, que està inspirada també en el folclore basc. El folclore basc últimament està tenint molts arguments i moltes històries a presentar dintre del gènere de la ciència-ficció, de la llegenda, del mig terror o mig històries basques pures. Després hi ha Paleàric, de Iot de Sosa, singular, d'Alberto Gastesi, al voltant de la intel·ligència artificial. És a dir, que hi ha moltes novetats dintre del nostre país, ja sigui Catalunya o Espanya en general, que segueixen creixent i que segueixen tenint representació i escena aquí en el Festival de Sitges.
Mm-hmm. De fet, tu abans ho comentaves, Jordi, que és un festival que hem anat veient, com amb els anys anava creixent, amb seccions, incorporaven nous apartats, introduint, això que dèiem també, sèries i altres productes, etc. Davant de tota la gran quantitat de produccions que es projectaran aquests dies, que no són poques...
400!
Doncs això, 400. Davant de 400, que ja hem dit més d'una vegada que això és humanament impossible poder veure-ho, quina selecció tu has previst o per on et decantes? Després ja ens explicaràs quan ho hagis vist tot, evidentment, com ha anat, però com has fet una mica la selecció?
A veure, hi ha títols que tothom està esperant i que malauradament alguns no podré veure o per calendari o perquè és impossible ja entrar-hi per qüestió de reserves, mm-hmm. perquè tots tenim un cupo per agafar unes reserves i quan arribes a segons quines pel·lícules igual se t'ha acabat ja aquest cupo, però tots sabem que hi ha uns títols importants com és aquesta famosa que ja s'ha comentat molt, Good Boy, que és una història de fantasmes narrada des de la mirada d'un gos, és a dir, la història està tota feta a través dels ulls d'aquell gos que viu amb un amo en una casa de camp. Després una altra pel·lícula molt esperada és la versió de Dràcula dirigida per Radu Jud, La vida de Chuck de Mike Flanagan, que també adapta, que és quasi una frase típica, adapta una nova relat de Stephen King, Tornado, que tenim a Tim Roth de protagonista, o L'hermanastra fea, que és una reinvenció del conte clàssic de la Ventafocs, però des d'una òptica feminista fosca, sarcàstica, amb aquest humor que dèiem, amb aquesta ironia, aquest sarcasme, dintre del gènere de terror. I també, com no, també, a part de Dràcula, hi ha una nova versió de Frankenstein, també, per veure en aquesta edició. Per tant, de pel·lícules i de títols anem moltíssims, s'han de seleccionar i després explicar a veure com anirà. Pel que deies de les noves seccions o nous invents que cada any es fan, tu saps que hi ha molts premis, la màquina del temps, la trajectòria, etcètera, etcètera. Aquest any, per exemple, tenim a Carmen Maura, que presenta Vieja Loca, i mira, això alberga una novetat nova, que és el fet que ahir al vespre, quan es va projectar a l'auditori la pel·lícula Vieja Loca, protagonitzada per Carmen Maura, 70 cinemes de tot el país, de Catalunya, van connectar en directe i van projectar a la seva sala la pel·lícula. I també es va poder veure el moment en què li donen el premi o el guardó amb ella, a l'actriu. Per tant, això és una novetat que no havia passat mai. I dintre de l'apartat de premis també hi ha un premi nou, que és el de Josefina Molina, que era una pionera directora del gènere del fantàstic, i que és un títol que es dona al millor llargmetratge d'autoria femenina. És una iniciativa amb col·laboració amb l'Esgai i el Festival, que està dotat, crec que són de 10.000 euros, i que és per això, per reconèixer el treball de directores dones en aquest, dintre d'aquest gènere. Vol dir que fins i tot en l'apartat de premis i en l'apartat de projeccions hi ha novetats.
Mm-hmm. I en personalitats, perquè també és veritat que en un primer moment, quan va començar Sitges a l'inici de tot, tot era més reduït i ha anat creixent en volum, de què dèiem ara, de seccions i de títols, i també en presència d'actors, actrius, directors, cada any sempre hi ha algun que altre que s'espera més o menys. Què ens pot dir d'aquest apartat, Jordi?
Doncs mira, posar-te un número curiós, que és que hi ha prop de 600 convidats.
Mare
és a dir, que fes números... crec que són 858 acreditats de premsa i 600 convidats, que entre ells, evidentment, hi ha els destacats que sortiran a totes les portades, com Peter Chan, director i productor, que a més és membre del jurat, l'esventada Carmen Maura, que ahir li van fer aquest homenatge. Tenim a Terry Gilliam, el mític membre dels Monty Python i director de pel·lícules com Brasil o 12 Monos. Com hem esventat ja a Joe Dante, que hem dit que hi seria, que també estava aquí, i una altra figura també molt esperada aquests dies, Benedict Cumberbatch, del Doctor Strange, a l'univers Marvel, o Khan a Star Trek, o el detectiu Holmes, la sèrie Sherlock. Aquests serien alguns exemples d'aquests que et dic, prop de 600 convidats entre actors, actrius, directors, guionistes, productors, etcètera, etcètera, etcètera.
Uh-huh. I acaba de començar i, evidentment, ja en parlem, Jordi, però personalment quines expectatives tens pels Sitges d'aquest any?
Home, jo crec que seguirà la línia d'altres anys, que tindrà l'èxit que té ahir, tot i ser jornada així diària, a l'haver-hi la inauguració, evidentment, cap al vespre va ser quan va haver-hi més gent. Avui està una cosa més tranquil·la, però pots comptar que a partir d'aquesta tarda ja tornarà a haver-hi gent durant tots els dies del festival, i per tant crec que no marxarà molt enllà del que és habitual i típic que diem en aquestes cròniques, que segueix sent un festival punter, un dels més importants del món dintre d'aquest gènere, i que per tant segueix tenint una salut i una vida molt llarga.
Ara pensava, Jordi, no sé si amb els anys, així com hi ha certs festivals que sabem que de seguida les pel·lícules acabaran sempre en sales comercials, no sé en el cas de Sitges si això també ha anat incrementant-se, perquè en un primer moment era un cinema, ja ho dèiem, no?, molt pur de terror, i que tenia un circuit però potser no tan comercial o amb tantes sales. Això també ha anat canviant? Creus que en pel·lícules d'aquest any, de fet amb 400 títols, realment segurament hi haurà uns quants que acabaran a sales, però també ha anat incrementant?
Sí, a veure, hi ha dos motius en aquest sentit que ho fan possible. Una, que cada vegada en els festivals en general, i en aquest en concret, evidentment fan nom, i hi ha els que debuten i els que comencen la seva carrera, però hi ha gent consagrada del tot que vol ser present en aquest tipus d'esdeveniments, evidentment, i que últimament hi ha molts directors i moltes directores que han optat per fer el gènere del fantàstic, ja no dic directament del terror, però sí del fantàstic i de la ciència-ficció, perquè el món que vivim dona per fer moltes històries de ciència-ficció. Això seria una, i per altra, només cal que agafis qualsevol web de la xarxa i miris les estrenes cada setmana. Tu recordes que quan començàvem el programa Sessió Contínua, teníem 3, 4, 5 estrenes a la setmana. Uh-huh. Ara, si tu mires, normalment no baixa de la dotzena. Què vol dir? Que totes les sales, si com tenim la sort nosaltres, en una sala com el Cine Sonot, t'estrenes 5 o 6 novetats cada setmana, com la d'aquesta, per exemple, evidentment sempre n'hi ha una que pot ser del gènere del fantàstic i del terror. És a dir, tenim l'entrega de la pel·lícula infantil, el drama, la comèdia, el romàntic, el bèl·lic, i segur que hi ha moltes més possibilitats que abans que et caigui una pel·lícula de ciència-ficció o del terror, perquè per això, perquè se n'estrenen moltes, i algunes d'elles, evidentment, venen de festivals com aquest.
Fantàstic. Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa més. Evidentment, anirem parlant en els propers dies del que vagi donant de si al festival, però ja que ara estàs aquí, si ens vols explicar alguna cosa més?
Només afegir que, per curiositat, qui s'acosti per aquí a Sitges, s'ha inaugurat una petita escultura, bé, petita, fa 3 metres, però el que és la figura és perquè està dalt d'un pedestal, però després de tants i tants anys en què el King Kong era el símbol del festival, a la platja de Sitges, un barri que hi ha molt a prop d'aquí l'auditori, s'ha inaugurat una petita estàtua que representa el King Kong amb el moviment aquell que fa a la caràtula del festival, i que és una curiositat per veure, a banda de que, com sempre, qui s'hi acosti, doncs, mercadillos, exposicions, xerrades, hi ha de tot, una mica, per tot aquell públic, fins i tot el que no vulgui veure cap pel·lícula té activitats per fer. Per tant, mirarem de marcar el màxim possible, i el proper divendres, quan expliquem com ha anat tot, feu-ho saber.
Fantàstic, Jordi, doncs a gaudir molt del festival, del cinema, veuràs moltes coses, i nosaltres encantats de que ens ho expliquis tot la setmana vinent. Una abraçada, Jordi, que vagi
molt
bé.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, com sempre, us avancem cap al proper programa. Us portarem noves propostes en el món dels llibres de cinema i de les pel·lícules que podeu veure des de casa. Vinga, la setmana passada us preguntàvem de quin personatge públic en faríeu un documental i per què. I, de fet, estem molt contents perquè han sortit moltíssims noms diferents. Per tant, a vegades passa, no?, que hi ha algun tipus de pregunta que fa que la majoria d'oients contesteu coses molt similars. I aquí tenim tot tipus de personatges diferents. Tenim des de Jordi Cuixart, Manel Elias, Miqui Núñez, Pilarín Vallès, Mercè Rodoreda, Pep Guardiola, Sílvia Soler, Jordi Pujol, Bruno Oro, Albert Pla, Barack Obama, Lil Dami. Ens heu dit moltíssims personatges diferents, per tant, gràcies a tots per participar. I d'entre les més de 30 respostes encertades, evidentment totes, que hem tingut, s'endú aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Dolors Ribas, que ella ens ha dit, de la Maria Branyes. Crec que la seva vida maneix un bon documental, des del lloc d'origen, les vicissituds dels seus viatges, fins a arribar a destí, i tot lo viscut ben mereixen un bon documental. Doncs vinga, anem a llançar la pregunta per la setmana vinent. Ja que avui hem estat parlant de terror, us anem a preguntar quin és el personatge d'una pel·lícula, de cinema, que us ha fet més por dels que heu anat veient al llarg de la vida. Per tant, segur que n'hi ha hagut algun que altre que dius aquest em va fer molta por en aquell moment, i si ens voleu explicar per què, nosaltres contents d'escoltar-vos. Totes les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Lot. Nosaltres hi tornem la setmana vinent per continuar parlant de cinema. Que passeu bon cap de setmana. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, 'cause I can't ignore.